quarts de 8 i 3 minuts, amb en Fel Feixedes, amb en Carla Xuriguera, la Maria Xinxó, escoltant què és el que ens ha d'explicar avui el Pep Martí, nou col·laborador d'Islàndia, que és historiador, periodista de Nació Digital i autor, juntament amb el Miquel Macià, d'un llibre que es diu Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. Avui ja ho hem explicat a les 7, avui descobrirem qui són els que manen Estrella Damm, Estrella Damm tan present en tantes esdeveniments culturals, tan present a tantes taules, a tantes neveres, i tan present també al camp del Barça, avui que hi ha partit del Barça de Champions aquesta nit. Per on vols començar? A veure, Pep.
Per on vulguis, un personatge l'actual...
Fem una cosa, o sigui, a la pregunta qui són els amos d'Estrella Damm, diguem, com està repartit aquesta família... la família Carceller, diguem, quin percentatge...
La suma de percentatges d'ells és una mica difícil de calcular perquè és a través de diverses empreses i no totes les controlen al 100%. Ells tenen aproximadament un 40% molt pujat entre el que té diversos membres de la família, ell mateix, el Demetrio Carcellarce, que és el president executiu en plens poders. Després hi ha un soci important que va entrar també a Freixenet recentment, que és del sector alimentari d'Alemanya, que és el doctor Oetker, l'empresa, i després hi ha un seguit de famílies, i hi ha, això sí que també s'ha de destacar, encara, entre el Consell d'Administració, els hereus dels Damm fundadors, perquè els Carcellers van entrar a Damm als anys 60, ja han estat als 60, de manera gradual, i després es van anar apoderant de tot. Però Damm va ser fundat per uns cosins alsacians de part d'Alemanya, que fugint d'una de les moltes guerres franco-prussianes que van ensangonar Europa al segle XIX, perquè l'Alsàcia sempre estava entre França i Alemanya, es van venir a refugiar a Barcelona. Això era als anys 70 del segle... del
1876.
Van fer una cervesera i aleshores això es va anar fent gran, relativament gran, i fins a convertir-se en una empresa més o menys mitjana, fins que entren ells als anys 70, i aleshores això sí que experimenta un salt espectacular. Ja quan se'n fa càrrec el que diem el Demetrio III, l'actual president executiu, aleshores és una inflexió molt important, un gran esforç en internacionalització i en moltes altres coses que també podem parlar.
Clar, ens deies que Demetrio Carceller Arce, no, que és una persona d'uns 60 anys, no, que és el president executiu, molt executiu, que està molt a sobre l'empresa i que era molt responsabilitat seva aquest fet que Estrella estigui tan present en el món de la cultura, fins i tot amb aquesta conya que s'ha arribat a fer, que és com un segon departament de cultura, no, pràcticament.
Home, alguns companys de premsa han fet uns càlculs i han dit que sumant Damm, Banc de Sabadell, CaixaBank, i alguna altra, no gaires empreses més, és gairebé la meitat del pressupost del Departament de Cultura. Tenen una fundació que van crear fa 18 anys i que és molt activa en qüestions culturals, i a més ells, les diverses marques, doncs, com has dit tu abans, Estrella està amb el Barça, també amb l'Espanyol, no deixen res res per verd, estan presents a tot arreu. Han fet de posta estratègica el fet de ser una... Ells parlen, bueno, la responsabilitat social de l'empresa. Que Damm representi, a banda d'uns interessos, naturalment, d'empresa, uns determinats tipus de valors. I han aconseguit entrar-ho en el que és una certa cultura popular catalana. Jo crec que forma part de la... I han donat una identitat de catalanitat, jo diria.
Mira, podem sentir Demetrio Carceller Arce, no?, que és un tall de veu que has trobat d'una conversa a la Fundació Ceres el mes de febrer d'aquest any, que jo crec que lliga molt amb el que estaves explicant ara de què ha de fer una empresa.
Tratamos de que el bolsillo crezca todos los años, pero creo que también yo voy a lanzar un... voy a hacer un llamamiento a la creación de una figura que es salvemos a la empresa. Porque con tanta historia que nos están poniendo, se nos ha olvidado que las empresas están aquí primero para ganar dinero, para financiar todo este tipo de cosas. Y yo creo que es importante recordar que se trata de ganar dinero y luego invertirlo bien también desde el punto de vista social. Pero hay que ganar dinero, si no, no hay nada que hacer.
Aquesta inversió social que dèiem i aquesta doble cosa, que una empresa ha de guanyar diners i, a més, després triar amb què els vol invertir. Un apunt, també, que el llibre us en feu ressò, diguem que ja que tantes empreses van traslladar la seva seu després del 2017, no és el cas d'Estrella, eh?
No, nosaltres i jo ens aventurem a dir que ni se li va passar pel cap. Les raons, el perquè, és una mica complicat, no, això? No ho sé. Ells sempre han estat persones amb una visió molt a llarg termini. Hem vist veure molt les coses amb temps. I jo tinc la sensació que ells devien estar perfectament convençuts que, en el fons, no passaria res del que per ell seria irremediable. I després una altra cosa que també s'ha de tenir en compte, ja per la història de, i la trajectòria també vinculada a la història i la política d'Espanya, crec que de cara a l'Estat ells no havien de justificar res. Encara que sí que havien estat criticats com possibles còmplices del procés per la catalanitat d'Adam, però el cert és que qui conegui els Carceller, bàsicament afincats en bona part a Madrid, doncs des de l'Estat ells no havien de fer veure que no estaven en el procés, perquè era evident que no l'estaven.
Què en sabem del seu president executiu ara, del Demetrio Carceller Arce, que és la tercera generació que està a Mestrella, és qui li ha donat l'impuls definitiu, no? Perquè dones unes quantes xifres en el llibre,
que clar,
realment ha crescut la facturació, ha crescut de treballadors. Què en sabem d'ell?
Ell és un home molt discret. La setmana passada parlàvem de la saga dels Gallardo, i de partida ell seria un cas molt similar. Gent que no volen sortir, ni ell, ni el pare, encara menys, però s'han trobat que han anat sortint, per bé o per mal, amb els mitjans de comunicació, i aleshores, a partir de cert moment, des de fa 7 o 8 anys, van prendre la decisió, diríem, estratègica, que era contraproduent no aparèixer. I aleshores no els agrada proliferar els mitjans, però
aquests, però tampoc se n'amaga.
Aquests últimíssims anys, vaja, una cosa que abans ells no volien, que quan hi hagués la junta d'accionistes entrés els fotògrafs a fer fotografies, però ara es fa amb tota normalitat. Ell apareix, tu has esmentat un acte de fa uns mesos, ell apareix normalment en conferències, en actes sobre els negocis, i també contribueix molt a estendre, diguem-ne, els missatges, anem a dir, ideològics de l'empresa. La responsabilitat... Fixem-nos que, per exemple, són extraordinàriament potents en el terreny de la comunicació, del màrqueting, els spots, només cal mirar des dels primers fins ara. I ell ara s'ha aferrat molt, des de fa 3 o 4 anys, al tema de la sostenibilitat com una marca pròpia, gairebé refundadora de l'empresa. Vaja, obrim la web d'Estrella i el primer que veiem no és una cervesa, és un fons marí. No? És a dir, la idea de que ells estan per la sostenibilitat. Ell ha dit diverses vegades ja en públic, jo assumeixo plenament els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. I, de fet, no és només màrqueting, perquè és veritat que ells han pres decisions dins de l'empresa en aquest sentit. Han eliminat les anelles dels packs de les cerveses, que això es veu que té una traducció de 100 milers de quilos de plàstic menys, no? Han reduït pràcticament una tercera part del consum d'aigua en 10 anys a l'empresa, que és una cosa, no és cap broma. I estan fent aquest esforç en aquest sentit, no? Van parlar d'allò, parlar només de la Mediterrània, way of life, com viure bé, les festes...
Això ha anat evolucionant,
I ara ja introdueixen valors, no?, principis.
Ens deies abans, Pep Martí, avui que estem repassant els propietaris d'Estrella Damm, que a més tenien negocis petroliers, per exemple, no? Que, és a dir, és una família que no només viu de l'Estrella, per entendre'ns, no?
Ells tenen dos grans pulmons econòmics. Un, la petrolera Disa, que bàsicament és una distribuïdora. També refineria, però bàsicament distribueix, comercialitza, té estacions de servei, etc, etc. Que això ve de la part que tenen ells de les concessions del franquisme. Ells, de fet, van van fer créixer molt la fortuna durant el règim franquista. I a partir d'aquí van passar a la gran indústria, que és Damm, no? Damm sí que és un exemple del que podria, molt més que Disa, del que és indústria, sector alimentari, producció, transformació del producte. Cosa que s'ha de destacar com una cosa bastant curiosa, perquè normalment el que veiem, i més en terceres generacions, és que es passa de la indústria a fons d'inversió, banca... Ells també han tocat banca. Ells van crear el Banco Comercial Transatlàntic, han tingut càrrecs en algun moment al Santander, diversos membres de la família, etc. Però bàsicament l'aposta ha estat per indústria, la qual és bastant curiós. Veurem la nova generació, perquè el primogènit, el Demetrio, perquè tornen els Demetrios, el Demetrio IV, Fernández Cid, aquest ja sí que ha estat a l'Azard, ha estat a Altamar, ha estat en fons financers, ja aniria cap a aquesta línia, però bueno, encara li queda...
En tot cas, és una família, diguem, és tercera generació, el Demetrio que mana ara, es funda, diguem, a partir del petroli, a partir de la gasolina, no? A partir d'aquesta distribució de gasolina i també d'estacions de servei, a partir d'aquí entra en Estrella, també el sector de l'alimentació, em sembla, no?
Sí, tenen Ebrofoods, tenen la cadena Rodilla... Això ve a partir de Damm. Ells, vaja, sense Damm no té massa sentit que compressin l'aigua Beri i totes aquestes coses.
I qui era l'avi, el que ho va fundar?
L'avi era un home que va venir d'un poble perdut del Terol amb la seva família quan tenia 6 anys, a finals del segle XIX. El pare no tenia estudis, era un pagès, van anar a Terrassa, que aleshores amb el tèxtil doncs, tenia una certa eclosió, i va trobar feina de bidell a l'escola industrial. I així van conèixer el fundador de l'escola industrial, que era un dels grans cacics de la història política de Catalunya, Alfons Sala, íntim amic d'Alfons XIII. Aquest Demetrio I, el fill del bidell, era un home extraordinàriament llest, això sí que s'ha de dir, eren ja molt llestos abans del franquisme, diguem, li va ajudar a tirar endavant els estudis, va fer enginyeria tèxtil, i aleshores va recalar a una empresa que es deia Sabadell Henry, que era una empresa que estava a Cornellà de Llobregat, que era una de les primeres petites refineries que hi havia a Espanya. I en aquest període de temps, a finals dels 20, no recordo, el 27, el 28, amb el règim de Primo de Rivera es funda Campsa. I Campsa requisa Sabadell Henry. I se'l troben amb ell de directiu. I llavors coneix a un home que va ser també molt important, que era el gran estratega de la creació de Campsa, que es deia José Calvo Sotelo, ministre d'Hisenda. I a partir d'aquí ell també troba bastanta sintonia ideològica amb Calvo Sotelo i es converteix en un tècnic en qüestions de refineria i de petroli, que en aquest cas tenia poca competència perquè Espanya necessitava molts tècnics en aquest sentit. I això, més les seves indiscutibles simpaties ideològiques en posicions de dreta, va fer que, un cop esclatada la guerra, es planta a Burgos i es converteix en un dels tècnics en qüestions econòmiques i comercials i industrials del bàndol franquista.
Fins al punt de ser ministre, no?
Fins al punt de ser ministre. Diuen que va ser ministre, això no sé si és exacte o què, perquè li va advertir al Franco que l'estaven intentant estafar. Es va presentar en una Espanya de plena, amb molta escassetat, es va presentar un dia al Pardo un aventurer, un tal von Philipp, un aventurer austríac.
Això hi ha un llibre, no? Hi ha un llibre de l'Ignacio, sí, Martínez de Pisón, explica aquesta història. Per tant, el Demetrio Carceller, l'avi de l'actual president executiu d'Estrella d'Am, és el que adverteix a Franco de dir...
Diu, excel·lència, no, le quieren engañar. No? Li volien fer creure que es podia partir de l'aigua, es podia crear petroli, en fi, un desastre. Llavors, ell va aconseguir, però bueno, això ja abans ja havia guanyat fama com a assessor en qüestions aquestes. Aleshores, el fan ministre de Comerç i Indústria. I és un home de Serrano Súñer, el cunyat de Franco, va a Berlín, evidentment és ja un home de Falange, i es converteix en un dels negociadors amb el règim alemany per la possible entrada o no d'Espanya a la Segona Guerra Mundial. Mm. És veritat que actualment han sortit ja diverses biografies d'ell i sembla ser que, tot i que anava molt de falangista i de filonazi, va ser també allò que dèiem, veuen venir les coses molt abans, mentre tot l'entorn de Franco donava per fet que Hitler guanyava, es veu que ell se'n fotia i deia els aliats guanyaran la guerra. I ell ja va jugar... Uh-huh. Ja va jugar molt.
Aquesta visió sempre a llarg termini, que dius de la família, després va venir una segona generació, no? I ara hi ha la tercera, que és la que porta jo. Com entren a Adam ells? És a dir, si venen del món petrolier, diguem, tu saps, diguem, el moment de dir, hosti, aquí hi ha una oportunitat.
Home, ells, a veure, quan el ministre deixa de ser ministre, ja sabeu que ho que ara diem les portes giratòries aleshores existien, però vaja, d'una manera, és a dir, el mateix motorista que portava a un senyor al cessament com a ministre, en fi, portava el nomenament de president de Telefònica, de Renfe, del que fos. Automàticament que ell deixa de ser ministre, entra en consells d'administració de tot tipus. Entre ells, els de Cerveceres de Sevilla. I aquí entra en contacte amb aquest sector. Però ell ja volia, ja tenia l'ambició de ficar-se en tots els sectors possibles, eh? Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs...
A partir d'aquí, la segona generació, tercera generació, diguem, la crescuda espectacular que ha experimentat en els últims anys Estrella d'Am amb aquest president executiu, amb el Demetrio Carceller III, Demetrio Carceller Arce, no?, que és l'actual, és el que mana ara, que a més dius que té una afició molt important, ahir també m'ho recordaven, pel pàdel. No?
Sí,
és un gran...
sí.
Ha creat un circuit, no, també?
Ha creat un circuit de pàdel. Bueno, és un home que toca 25.000 tecles. Ell també ha fet una cosa molt important. Molt abans que moltes altres empreses, i això no és retòrica, ha apostat per la digitalització. Ell va veure molt clar que això era fonamental. I, per tant, això del teletreball i tot el que es va produir al context amb la pandèmia, a ells no els va agafar, però gens... o potser sí per sorpresa, però uh-huh, perfectament preparats, això per suposat. I després el tema també de jugar molt amb la comunicació, això també és una cosa d'ell, i després una cosa que és molt important també, la idea aquesta de hem d'equiparar DAM a sostenibilitat. Això també va veure ja fa molts anys que per una empresa, la marca, aquesta marca podem dir cultural, ideològica, no política, perquè ell intenta evitar qualsevol implicació política d'una manera radical, ja li va donar prou entrada a la política el nom de l'avi. Jo penso que això és una cosa que pesa una mica amb la, i potser explica alguns posicionaments, algunes apostes una mica per intent potser de blanquejar aspectes doncs, una mica més negres del passat, no?
Doncs aquesta és la història, o part de la història, d'aquesta família, de la família Carceller, que és la família que hi ha al darrere, que són els accionistes majoritaris, més d'un 40%, deia el Pep Martí, en el cas d'aquesta marca tan present a tot arreu com és Estrella Damm. Els que manen, setmana a setmana, els anem repassant. Una marca estrella que té vinculació amb el futbol, deies amb l'Espanyol, i deies també amb el Barça, i em diuen que en 12 minuts per les 8, a les 8 començarà la prèvia del Barça juga a RAC1, però a aquesta hora la Marta Ramon ja té l'11 avui, perquè en Carles Xuriguera i en Fel Feixedes puguin saber...
Juga Piqué.
Tu creus que jugarà Piqué?
Jo crec que juga Piqué. Que jugava Piqué.
Tu creus que juga Piqué? Algú més?
Jo he dit Ansu.
Jo és que només conec en
Piqué. I Messi.
Piqué i Ansu.
Messi li vull dir, no, Messi està al PSG Saint Germain.
Marta Ramon, juga Piqué?
No.
Oh!
No juga Piqué.
Oh!
Juga Ansu?
Sí.
Mira, doncs.
Sí, no, esclar, ja sabem quin sap.
Ho ha encertat en Pagedes, no ho ha encertat en Xuriguera. Quin és l'11, a veure?
Doncs és un 11 amb 6 canvis respecte al triomf de Sevilla. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Koundé, Christensen i Alba a la defensa. Alba torna a ser titular, no ho era des de l'inici de la Lliga contra el Rayo. De Jong de mig centre, Kessié i Pedri completant el mig del camp, i al davant Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Dembélé, Lewandowski... Home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí,
una gran alineació, sí, també. Sí, és que, clar, és que aquest any, Marta, hi ha per triar i remenar, eh?
Sí, sí, el fons d'armari és evident que ha fet un salt endavant qualitatiu de totes, i per això fent 6 canvis respecte al triomf al Sánchez-Pizjuán continua sent un 11 molt competitiu i que no es pot discutir que pugui guanyar i imposar-se en aquesta estrena a la Champions.
Clar, Piqué i Jordi Alba segurament són els dos que han estat més assenyalats, no? Que els dos que sorprèn més veure'ls a la banqueta aquests primers partits. Jordi Alba juga avui. Clar, Piqué, Marta, és un cop que no jugui avui, no? Tampoc.
Bé, el cas de Gerard Piqué és un cas que és diferent a la resta, perquè ja Xavi, abans de l'estiu, el 2 de juny, va tenir una conversa amb ell i li va explicar que el seu rol canviaria aquesta temporada, que jugaria menys, que vindrien reforços a la seva demarcació i que, per tant, no tindria el protagonisme que havia tingut fins ara. I, de moment, Xavi està sent coherent. Gerard Piqué no ha jugat ni un sol minut en partit oficial en aquest inici de temporada.
Per disgust d'en Xuri, no?
És gros, això que està passant, però bé, és llei del futbol, eh?
És llei de vida.
Tens el camp, no?
Sí, no.
No, va, però tens disgust que, mira, que al final no...
Va, que he de fer una pausa. Gràcies, Marta, t'escoltem ara a les 8.
Molt bé, fins ara.